Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que estem celebrant la Diada de Sant Jordi i que el Barça ha guanyat 1-0 l'Atlètic de Madrid al Camp Nou i ha tornat a sentenciar la Lliga, o gairebé. Bon partit, sense ser una exhibició. El Barça ha recuperat una bona versió per guanyar l'Atlètic de Madrid, un equip que feia 15 partits que no perdia des de l'Atlètic de Madrid 0, Barça 1 de la primera volta, finals de gener, començaments de gener. En totes les competicions l'Atlètic de Madrid estava invicta. Només havia perdut un partit de Copa contra el Madrid a la pròrroga. El gol l'ha fet Ferran Torres, que s'ha reivindicat, com ha fet Rafinha, amb una bona versió, i Lewandowski, que avui no ha tingut dia xap-xap. De Jong i Pedri han reaparegut, De Jong titular, impecable, només una pèrdua i molta participació. Pedri ha jugat mitja hora i ha donat pausa i futbol. El Barça manté els 11 punts de diferència amb el Madrid i deixa l'Atlètic de Madrid a 16. Dimecres al camp del Rayo, partit per al Barça, sense Busquets, que ha vist groga que li fa complir cicle de sanció. A més del Barça Atlètic de Madrid del Camp Nou, avui a primera s'han jugat el Sevilla 2, Villarreal 1, que ha finalitzat fa uns minuts el Sánchez Pizjuán, gol al descompte d'En-Nesyri per al Sevilla, mal resultat per a l'Espanyol, diu el Raúl Orgales. I dic, per què? Perquè el Villarreal és el pròxim rival de l'Espanyol dijous i arribaran amb més ganes després de perdre a l'últim minut o el descompte contra el Sevilla. A mitja tarda, Mallorca 2, Getafe 1, bon resultat per l'Espanyol, Raúl, sí. I al migdia, Elx 0, València 2, dolent per l'Espanyol, sí. Ara mateix, jugar contra l'Elx pràcticament t'assegura els 3 punts. A la classificació, el Barça és líder amb 76 punts, 11 més que el Madrid, que en té 65, 16 més que l'Atlètic de Madrid, que és tercer, amb 60, i la zona Champions ha tancat la Real Societat amb 54, que gairebé, no diria assegurada, però té molt, molt encarada la plaça Champions per la pròxima temporada. El Girona és 11è amb 38 punts després de la derrota d'ahir a Valladolid, 1-0, a 8 de tot, a 8 punts de la setena plaça, que podria donar opció a la jugar a la Conference, i a 8 punts del descens. L'Espanyol és 19è amb 28 punts després de l'empat de divendres a Cornellà contra el Cádiz, empat a 0. Penúltim, en solitari, és l'Espanyol per la victòria d'avui del València, però ha retallat un punt la distància amb la salvació. Ara la té a 2 punts. No és tan mala jornada, però el marge cada cop es redueix més. A la Lliga F, el Barça encara no és campió, ho ha tornat a ser durant una estona aquesta tarda, però el Madrid ha remuntat contra el Villarreal a casa i acaba guanyant 2-1. El Barça serà campió de Lliga diumenge vinent, a la primera hora de la tarda, a les 4, contra l'Sporting Huelva. Té partit el Johan Cruyff. Vaja, dic que serà perquè és altament probable que guanyi el partit. Només el meu empat ja ho té fet. Serà campió de Lliga sabent si juga o no la final de la Champions. Ahir, gran resultat, molt bon partit del Barça Stamford Bridge, va guanyar 0-1 al Chelsea, golaç de Hansen. La tornada serà dijous a la tarda al Camp Nou, també a la TDT de Catalunya, a la TDG de Catalunya Ràdio, amb la Sònia Gelmà. A segona, l'Andorra d'Eder Saràbia ja goleja 1-4 ahir al camp de la Ponferradina. És 8è a segona amb 7 punts de diferència a la zona de play-off. Ho té molt difícil, però ja s'ha garantit matemàticament la salvació. L'Andorra de Saràbia a 5 jornades pel final. I a Anglaterra aquesta tarda s'ha jugat la segona semifinal de la CAP, la Copa Anglesa, la bona, la de prestigi, i el United, el Manchester United, s'ha imposat al Brighton als penals. 7-6. El partit i la pròrroga havien acabat empat a 0. Ahir el Manchester City va guanyar 3-0 al Sheffield i hi haurà derbi de Manchester a la final de la CAP a Wembley, City United. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Thank you.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit, per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 23 d'abril, Sant Jordi. L'acabarem de celebrar amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
Per molts anys.
Moltes gràcies.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Aviam, quin és el vostre llibre d'esports preferit, Uri?
Jo, per ser un algú de la casa i conegut, et diria un dels gestos per escriure fa uns anys, que es deia Jugar con el corazón.
Mm? La Sònia Salmà també sabia que li faria aquesta pregunta. El Jordi i el Ricard no, aneu pensant-hi. Sònia.
Ja
en general, em costa molt triar cançons preferides, llibres preferits, pel·lícules preferides.
L'últim que t'agrada.
Però com que m'has avisat...
Jo m'he fet una bona estona, també, pensant.
Sí, com que m'has avisat, he pensat... que probablement el llibre esportiu que més m'ha impactat, no sé si preferit, és la biografia d'Andrea Gassi. Perquè descobreixes moltes coses que quan estava en actiu no sabies i com un esportista pot arribar a odiar allò que en el que és molt bo. I això va ser probablement per culpa del pare. I em quedaré, per tant, amb aquesta biografia. També dic que no sóc molt lectora de llibres esportius, perquè com que ja estem tot el dia amb això, doncs aprofito la lectura per precisament marxar del tema esportiu.
Mm-hmm, molt bé. Open, es diu la biografia d'Andrea Gassi, i sumarà 2 punts, Jordi?
Sí, bé, per no repetir, diré que el millor que he llegit és el d'Agassi, bàsicament perquè no el va escriure ell, i ja per no repetir, el que em va impactar més, em va deixar fet pols, la biografia de Denke, que tampoc la va escriure ell, la va escriure un periodista amic seu.
No, amic seu.
A títol pòstum, crec que la biografia es diu Una vida demasiado corta, i és brutal. O sigui, ara que està, per sort, molt més al dia... Això de parlar dels problemes mentals que porta associat l'esport d'elit és una història duríssima.
Clar, perquè això crec que es va suïcidar l'any 2008, 2010... O sigui, ja fa uns quants anys.
Sí, ja fa temps. L'any no te'l sé dir, però vaja, la biografia m'apareix...
Encara jugava.
Sí,
jugava al Hannover.
Sí,
i
li va dir a la seva dona que anava a entrenar el dia que,
correcte,
que va decidir acabar
la seva
recuperant...
vida.
El 2009 va morir.
S'estava recuperant de l'època del Barça i després una experiència fallida a la Turquia, al Fenerbahçe, diria, i estava jugant... De fet, tenia opcions d'anar al Mundial d'Alemanya.
Sí, cert.
I, vaja, no va tenir forces.
Mm. Ricard?
Jo, mira, et diré el primer que vaig llegir, Futbol sin trampa.
Mm. Que és des d'algun argentí,
crec,
o...?
Aquest llibre, ja. Que és unes converses entre Menotti i Capa.
Ah,
que em va regalar el Fabián Ortiz, i que és de fa molts anys, prehistòria futbolística, però que tenien converses en aquell moment molt modernes pel que després ha esdevingut el futbol.
Mm-hmm. A mi, de l'últim que he llegit així en l'àmbit esportiu, em va sorprendre molt positivament i me'l vaig llegir de matinades, o sigui, perdent hores de son, la biografia de Van Basten. Basta.
Boníssim.
Basta. Que jo em pensava que era prou i Jordi, tu em vas veure que no, que era Basta de Van Basten. Van Basta.
Sí, era un mot.
Sí.
Que deien Basta.
Sí,
jo tampoc ho sabia fins que vaig llegir el llibre.
El vau entrevistar, al tot costa, Van Basten.
Sí.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Campos? Com anem?
Algun llibre esportiu de capçalera?
Quan has plantejat la pregunta, anava pensant i me l'ha tret la Sònia, perquè a mi també em va colpir molt el de Gassi. Open, el tinc aquí a casa. Mira, l'altre dia encara he fet una mudança i l'altre dia encara la vaig tenir a les mans i encara me'n fullejava.
Mm-hmm.
Vull dir que sí, també em quedaria potser segurament amb aquest, perquè tot i que em costa molt triar llibres, i pel·lícules i coses d'aquestes.
Mm-hmm. Avui on m'he d'esperar el parany, Sergi?
No, avui no n'hi ha. No n'hi ha.
No.
I et
avui
ja
l'he fet a la TDT el parany, no?
Sí. Em sap greu, Ricard.
Després en parlarem d'això. No facis...
Que
ho tingui unat. Que ho tingui unat.
Ricard, em sap greu haver decebut l'audiència de la TDT.
No sabia com tenir presència a la TDT. No li han colada. Ens l'ha colada, Ricard.
Saps que hi ha hagut un moment que he pensat...
Unes expectatives.
Total.
Mira... Sabeu que hi ha hagut un moment que he pensat, t'imagines que jo això m'ho hagi inventat per poder tenir més presència a la TDT?
A veure, va, després que ho tenia guionat d'una certa manera per treure un moment del programa molt concret, però vaja, és igual. El Sergi Andreu, abans de començar la final, escolta, que encara passarà Messi per aquí, pel Godó. Ens alerta a tothom, no? Ja especulàvem, no especulàvem, ens imaginàvem que la gent del Godó el rebria amb crits de Messi, Messi, com si fos el Camp Nou. I vaja, no ha aparegut ni l'ombra de Messi, Sergi.
No ha acabat venint, tot i que l'esperaven, eh?
Estaves més pendent de la llotja, de la pista central Rafa Nadal, del tenis Barcelona, o de la final que ha guanyat Alcaraz?
M'he passat tota l'estona mirant la llotja, és a dir, mirava la pista, però és que tenia un ull a la pista i un ull a la llotja per culpa vostra. És que clar...
Però que heu vist a molts tornejos de tenis Leo Messi?
No.
És que a mi m'ha sobtat quan sentia aquesta tarda de la possibilitat.
Però, escolteu una cosa.
És que quan estava aquí...
Sònia,
no
Sònia, oi que recordes que Rijkaard va organitzar un entrenament així, lúdic, quan era entrenador del Barça 2005-2006?
Ah,
al tenis Barcelona. No, al tenis Barcelona. Al tenis Barcelona per jugar a tenis. Doncs al Sergi li han colat que és que una vegada va anar a jugar Messi amb Ronaldinho al tenis Barcelona.
A mi m'han dit gent de l'organització. Sí, sí. Aquesta pista, sí. Ronaldinho i Messi van fer un partit, fa una pila d'anys, i m'han passat la foto i tot.
És com vendre una història a més passats uns anys, no?
És amic del tennis Barcelona, a més. No rieu. És
Sergi, t'han tractat bé aquesta setmana, ja.
Jo t'he cregut tant que fins i tot m'he construït la crítica. Estava pensant, a veure, aquest tio vol tornar al Barça i un partit al Camp Nou entre el Barça i l'Atlètic de Madrid i se'n va al Godó, la mare que em va parir. No ho podia creure.
Sempre atent, Jordi. A veure, qui ha guanyat la final del Godó, Sergi?
L'ha guanyada Carlos Alcaraz en una final amb Stefanos Tsitsipas, molt fàcil, 2 sets, fent una exhibició, 6-3, 6-4. És el segon Godó consecutiu de Carlos Alcaraz. Aquesta setmana passada ja comença el Masters 1000 de Madrid, encara sense Nadal, però amb Alcaraz amb ganes de guanyar-lo.
T'ha semblat bon resum del que ha passat d'avui al Godó?
Perfecte.
Sí. El Voltregà, el Voltregà, a Sant Hipòlit estan de festa a Osona, perquè el Voltregà ha tornat a guanyar la Cers.
5-4 la final contra el Braga portuguès a Lleida, que és on s'ha disputat la Final Four. El Voltregà és un històric de l'hoquei patins, campió d'Europa als anys 70 i ara guanya per segona vegada la Cers o la Europe Cup, que és així com li hem de dir a la segona competició europea d'hoquei patins.
Un altre equip català avui també ha jugat una final, però l'ha perduda, el Granollers femení.
Sí, el Granollers ha jugat la final de la Copa de la Reina a Màlaga contra el Vera Guipuscoà. Era la primera final de la història del Granollers, compte, que ha fet una copa fantàstica, però malauradament l'ha acabat perdent 31-25.
A la Lliga Sobal, el Granollers masculí sí que ha guanyat i continua en ratxa.
Aprofita la inèrcia positiva de Flensburg i de la classificació per la Final Four de la EHF i avui ha guanyat a domicili a la Lliga. Puente Genil 27, Granollers 31. El Barça va guanyar el Logroño al Palau el divendres. Continuen primer i tercer el Barça i el Granollers.
A l'ACB, derrota de la Penya contra el Madrid i victòria important del Manresa.
Baxi Manresa 93, Ucam Murcia 83 i Joventut Badalona 76, Madrid 86. Ahir dissabte el Barça va guanyar el Gran Canari al Palau i el Girona al Granada, a Fontejau. El Barça continua líder de l'ACB, la Penya continua sisena i té el play-off pràcticament assegurat. Per sota hi ha el Girona, que té 2 victòries de marge sobre el descens, i el Manresa amb 1 victòria només, però té un partit menys.
A la Lliga Femenina, sorpresa important, als play-offs de quarts, el Barça Sant Feliuenc ha eliminat l'Uni Girona, el que dia acaba de caure eliminat.
El Barça Sant Feliuenc, que ha remuntat a Fontejau, ha guanyat de 7, 59-66, s'ha classificat per les semifinals, on jugarà contra el Perfumeries, que avui ha tornat a guanyar el Cadí la Seu. La semifinal comença dijous, es torna a jugar anada i tornada, i començarà a Sant Feliu.
Hem tingut quarts de final de la Copa de Rugby, ha guanyat la Sant Boià, ha perdut el Barça.
Sí, Sant Boià 35, El Salvador 7 i Burgos 47, Barça 12. La Sant Boià jugarà a les semifinals de la Copa, el Barça ha quedat eliminat, però el Barça femení ha aconseguit avui l'ascens a la divisió d'honor després de guanyar el Getxo per 5-3.
I el Barça femení de vòlei ha guanyat la final de la Lliga 2 i puja a la Superliga. Pogacar, Sergi, s'ha fet mal i no ha pogut guanyar la Lieja-Bastogne-Lieja.
Sí, la tercera clàssica de les Ardenes, havia guanyat la Fletxa Valona i l'Amstel Gold Race fa uns dies, ha caigut, s'ha trencat el canell, l'han hagut d'operar, s'estarà un mes i mig de baixa, sense Pogacar Remco Evenepoel ha guanyat la Lieja, Pogacar podrà preparar bé el Tour, com tenia previst, tot i l'operació d'avui. Diuen que, en principi, no l'afectarà.
És el club de la mitjanit, que gairebé ja podem donar per tancat després d'aquest amplíssim repàs a l'actualitat amb el Sergi Andreu. A Catalunya Ràdio ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Avui celebrant, acabant de celebrar Sant Jordi al Club de la Mitjanit, durant el programa regalarem 3 llibres. Són aquests, Tot Messi i Més, del Jordi Puntí. El Basta, la biografia de Marco Van Basten, a la recordada amb el Jordi Costa, i els relats solidaris que aquest any apadrinen el Lewandowski, Robert Lewandowski. El primer que regalarem és aquest relats solidaris, la primera o el primer que truqui, el 201-93-201-7474-93-201-7474 i encerti la pregunta que li farem, s'endú els relats solidaris de l'esport que val molt i molt la pena. La pregunta és la següent. Quins dos equips jugaran la final de la Copa Anglesa? Quins dos equips de Manchester jugaran la final... La final de la Copa Anglesa.
Deuen haver... L'has fet difícil, eh?
Deuen haver-hi més de dos equips a Manchester. Tu coneixes... Més bé...
Segur que n'hi ha molts, però no... Ara no em sona cap.
Sí, ja, qui truqui i encerti, ha d'encertar la resposta, s'endú el relat solidaris. D'acord? Qui ha escrit aquest any el relat solidaris?
El Ricard i tu, diria, dels... i l'Oriol. Sí.
No, jo aquest any no.
L'Oriol no. Doncs... Sònia tampoc.
No, jo aquest any he fet campana també.
Doncs sí, ens quedem sols.
Com Ricard. És que feu campana?
No, perquè si no vols anar a la qualitat
del producte. Hi va haver uns terminis als que no vam arribar.
Mai hi arribes. Sí. Això és una de sempre. A veure, l'Anna de l'Hospitalet. Anna, bona nit.
Hola, bona nit.
Saps de què va això del relat solidari? Eh? Que és tot un cúmul d'històries escrites per periodistes esportius que tenen una gran causa, una qualitat menor, però la causa és molt gran, que és recaptar diners per diferents causes solidàries. La pregunta és molt fàcil. Quins dos equips...
Una iniciativa. Que em sembla una iniciativa molt interessant, a més a més.
Em sembla que ha fet 18 anys aquest any.
Sí, aquest any és el 18.
L'Oriol Domènech, el Carles Domènech, el Joan Domènech, els tres Domènech són grans responsables, el Lu Martín...
I aquest any, si Déu vol, s'ha superat el 1 milió d'euros recaptats.
Mira,
en
18 anys. En 18 anys, amb padrins sempre de primera categoria. Aquest any el Robert Lewandowski. Que a veure, si el vols i hauràs d'encertar aquesta pregunta que no és gaire difícil. Quins dos equips jugaran la final de la Copa Anglesa? Ho hem dit fa una estona.
Jo crec que el Manchester City i el Manchester United.
Molt bé, molt bé. Havíem afegit una petita pista abans, o sigui que ho tenies molt fàcil. Anna, doncs per tu aquest relat solidaris, d'acord? Moltes gràcies per seguir-nos.
Moltes gràcies a vosaltres, i enhorabona i bon Sant Jordi a tots.
Molt bé. Ara recuperem el que ha passat en aquesta dia de Sant Jordi al Camp Nou, a primera hora de la tarda, la victòria del Barça contra l'Atlètic de Madrid. Barça 1, Atlètic de Madrid 0, gol de Ferran Torres a tocar del descans a la primera meitat. Us ha reconciliat una miqueta amb el Barça el partit d'aquesta tarda al Camp Nou després dels empats a 0 contra el Girona i el Getafe, Uri?
Una miqueta. No ha sigut un futbol molt brillant, però sí que ha sigut competitiu i jo li dono molt mèrit perquè davant han jugat contra l'Atlètic equipàs. Ara faré un parèntesis perquè no és el nostre equip, però encara molts cops he sigut molt crític amb Simeone perquè Simeone ha fet uns partits al Camp Nou ultradefensius, potser és l'entrenador més defensiu que hem vist al Camp Nou.
No ha guanyat mai, 16 partits amb el d'avui.
Avui és potser la millor versió de l'Atlètic de Madrid que he vist mai al Camp Nou amb Simeone a la banqueta.
Però
falta un puntet de qualitat, però com a idea de global d'equip i de joc, a mi l'Atlètic de Madrid m'ha agradat molt, que és una mica l'Atlètic de Madrid que hem vist els últims 2-3 minuts de temporada. Sí, sí. Però m'han agradat moltíssim.
Doncs amb el Ricard a la TDT, el Ricard ha comentat que li semblava que l'Atlètic de Madrid, comparant-ho amb aquests 3 últims mesos, sortia o jugava una miqueta intimidat.
Sí. A mi m'ha quedat jo m'he quedat a mig camí. Jo crec que l'Atlètic ha jugat a un nivell molt alt aquests últims mesos, com diu l'Oriol, i avui crec que no ha estat aquest nivell, sobretot de proposta. La primera part ha estat molt, molt reactiu, esperant al darrere, i l'Atlètic que he vist jo els últims mesos és un equip que tenia bon gust amb la pilota. Potser els ha afectat molt la baixa de Koke, del Koke a Witsel hi ha un món, i aleshores potser no han pogut agrupar-se, però l'encant de l'Atlètic de Simeone dels últims mesos o setmanes és que és un equip que posava molta gent per dintre, que combinava molt ràpid, que era un equip molt associatiu, amb molta mobilitat, que sempre volia manar. I a la primera part m'ha recordat més l'Atlètic de sempre. A la segona el partit s'ha obert, però jo m'he quedat a mig camí. Jo penso que és dels pitjors partits de l'Atlètic de les últimes setmanes.
Jo crec que l'he jugat de tu a tu, com mai l'he jugat el Barça al Camp Nou, i jo crec que ha arribat amb molta facilitat a l'àrea de Ter Stegen.
Home,
jo crec que li ha faltat definició al final. Però...
Home, però també ha estat... Però ha concedit molt. És que el partit l'ha obert a la segona part, però la primera... ha tingut dues o tres accions que només manava Griezmann, però s'ha passat un 60% de temps jugant a camp propi, li ha donat un 60% i escaig de possessió al Barça, i era un equip que havia canviat la seva pell. O sigui, no vull dir que no ho hagi fet bé, dic que no m'ha demostrat el canvi de pell que havia ensenyat aquestes últimes setmanes, i m'ha semblat un Atlètic més dels que han vingut les últimes temporades. Jo recordo fa dues temporades o tres l'Atlètic va fer un molt bon partit al Camp Nou contra el Barça encara de Suárez i Messi, no sé si el de la pandèmia,
el 0-0.
No sé, jo no sé per què, però...
Hi ha un empat a 0 que Ter Stegen salva un parell de gols importants.
Podria ser, no sé, però l'he vist partits a aquest nivell al Camp Nou, a mi no m'ha semblat tan especial.
Sònia, tu el Barça s'ha aproximat una miqueta més a una versió de les que t'agraden?
Sí, no m'ha semblat un Barça exuberant, però vaja, és que preguntaves abans si ens havia reconciliat respecte als dos últims partits, mica, i avui el que m'ha semblat és un partit entre dos equips que jugaven tres punts importants, és a dir, un partit que pot ser de la jornada 25 o de la jornada 18, i el problema és que els dos últims partits que havíem vist semblaven partits de la jornada 37 quan ja no hi ha res en joc, i per tant en aquest sentit sí que em sembla que el Barça ha recuperat l'ambició que havia perdut, o no sé si dir-li, ja et dic, no sé si dir-li ambició o una qüestió de desig, i també evidentment t'ajuda quan recuperes bons futbolistes, però que el partit d'avui, en això sí que no ha tingut res a veure amb els dos últims.
Costa, tu també t'ha agradat més el Barça, a tots, no? És que, vaja, discrepar en això és difícil.
No, ho resumiré molt ràpid. Avui l'equip ha recuperat el color. En les últimes setmanes havíem vist un Barça en blanc i negre, avui ha tingut color, no 4K, però color, i ja és un avenç respecte... Vaja, ho reconeixia Xavier ahir a la roda de premsa, que els dos últims partits directament no és que hagués baixat el joc, que ja fa setmanes que havia baixat, és que havia baixat fins i tot el to, i això el Barça no s'ho podia permetre. Avui, per mi, a la primera part ha recuperat el to, i a la segona ha recuperat el joc amb la presència, ja tenia la de De Jong a la primera part i amb la d'aparició de Pedri a l'última mitja hora. Ara no ha estat una revetlla, però ha estat molt millor del que estàvem acostumats.
A veure, avui han tornat De Jong i Pedri. Ara en parlarem, ara ens fixarem amb aquests dos futbolistes que, vaja, no és casualitat. Canvien prou, ajuden a canviar prou la versió del Barça en el sentit positiu. Però abans, enquesta ràpida. La Lliga, ara sí, amb els 11 punts sobre el Madrid consolidats, després de guanyar l'Atlètic de Madrid en un partit que podia generar dubtes si no es guanyava, la veia guanyada pel Barça, Uri?
Ara sí, i abans també.
Ara sí, i abans també. Sònia?
Jo estava convençuda que el Barça acabaria guanyant la Lliga, però el partit d'avui era el que podia donar opció a que la Lliga s'obrís una mica, i després de la victòria d'avui jo crec que ni tan sols s'obrirà, ni tan sols podrem fer un dia aquella pregunta de "i el Lliga?", cosa que si avui haguéssim perdut hauria passat.
Sí, estic molt d'acord. Costa?
No, no, jo com l'Oriol, ja la veia sentenciada fa setmanes i bé, avui trobo que ha estat una victòria posant l'últim clau del taüt, però encara que el Barça avui no hagués guanyat, jo crec que la Lliga s'hauria quedat aquí igualment.
Ricard, ara sí o encara tens dubtes?
Sí, jo he esvaït alguns dels dubtes que vaig expressar la setmana que ve, la passada, Getafe, però crec que se'ns farà llarg això i que no la guanyarem gaire aviat. És a dir, que tenim alguns ensurts encara a l'horitzó.
Tan importants com per tema que no la caigui guanyant?
No, potser no, perquè clar, és que encara que en tinguis dos d'ensurts, no, te'n quedaran 5 punts, són dos partits. Jo crec que no, que ara està molt ben orientada, però tinc la sensació que sí, que en qualsevol moment podem caure. El que passa que el Madrid, jo crec que avui pel Madrid és un cop molt dur ja. Bueno, bé, un cop molt dur, no, perquè com diuen l'Oriol i el Costa, el més lògic era donar la Lliga pel Barça molt clarament, però sí, potser la renúncia. I tot i que la segona unitat està jugant molt bé, fa la sensació que el Madrid també es deixarà punts, i aquí és on falta posar-hi data el dia que la guanyi el Barça.
Mira, avui escoltant Xavi la roda de premsa posterior al partit, que ha dit ens queden partits difícils, ara anem a Vallecas, he pensat, vens de guanyar l'Atlètic de Madrid, que és un partit que et genera certa tensió i has d'augmentar el nivell d'atenció i de concentració. Vas a Vallecas, que acostuma a ser una ratera, i el Rayo et pressiona.
El Rayo està molt fluix aquesta segona volta. Pots mirar els punts que ha guanyat.
Sí.
Com jo crec que no guanyem a Vallecas.
Tu creus que?
Que no guanyem a Vallecas.
Jo he pensat el mateix. No sé si una derrota, un empat, però partit d'aquells que es complica com el d'Almeria.
Però Vallecas ja tornarà uns minuts en Belé, no? Dèieu avui a la TDT.
No és segur, i potser li busquen un escenari més confortable.
Potser més cap al cap de setmana.
Ah, vaja. Sí. Aleshores sí, pot passar.
Llàstima. Aleshores podem no guanyar.
Podem no guanyar.
Bé, però sí, que falta decidir-ho, quan, si el dimecres o dissabte.
Els que han tornat avui són De Jong i Pedri. Aprofundim en Pedri i De Jong, cobrim el Futbol Club del Mas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex del Mas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Ui, estàs afònic. Que...
Una mica, home, és que el dia ha estat rodó avui, eh?
Què passa? Pel Camp Nou o pel Nou Sardenya?
Per el Camp Nou. Primer per el Nou Sardenya, per suposat, i després per el Camp Nou, però sobretot el primer, per el Nou Sardenya, sí.
Que has animat. Ha pujat l'Europa, a segona ref?
No només ha pujat, sinó ha quedat campió de tercera i ha pujat a segona ref, sí, en un ambient de futbol extraordinari i que serveix per reivindicar també el futbol de segona, diguéssim, el futbol d'amateur, eh?
Un record per als seguidors del Sant Andreu, que s'han quedat amb les ganes de pujar. Em sembla que encara tenen opcions de fer-ho a través del play-off, Àlex?
Sí, ara s'obre el play-off per als tres equips que no han pujat directe, que començarà ara, vaja. Però l'Europa s'ha assegurat pujar directe com a primer de grup.
Mm-hmm. Pujar a l'Europa, el Sant Andreu haurà de lluitar-ho. Record especial per seguidors d'andreuens com la Jordina Terré i l'Ivan Álvarez. Per què canvia tant el joc del Barça amb De Jong i Pedri, Àlex? Per parts. Primer, la influència de De Jong.
Per perfil específic, per De Jong, perquè ja, i podríem dir el mateix en els dos casos, perquè amb aquest patró de joc que ha trobat Xavi, que jo crec que és un dels grans encerts, necessites patrons molt específics, i per jugar a la part baixa del quadrat, com al costat de Busquets, diguéssim, el Barça no té ningú millor que De Jong. Mira, jo a De Jong li dic que és el migcampista, li dona sobretot 5 beneficis a l'equip, no? El primer d'ells és que li dona molta continuïtat del joc. Avui és una bogeria el que ha fet. Avui ha fet 93 intervencions en 78 minuts venint de lesió. Això surt a 1,2 intervencions per minut. És altíssima, altíssima. Per tant, és un jugador que et dona molta continuïtat en el joc. Després, perquè jo crec que difumina les carències físiques de Busquets. És a dir, quan a Busquets dissenya alguna trajectòria i no arriba, De Jong està allà i té cames, no?, per arribar a l'ajuda, que segurament a ell sol no li sortirien, però que al costat de Busquets doncs hi arriba. La tercera és que s'involucra en la sortida de pilota. Cap de les altres opcions que el Barça ha utilitzat aquí, ni Sergi Roberto ni Kessié, et poden fer ajudes, però cap et demana la pilota i s'involucra tant, s'identifica com a receptor de joc. La quarta és que supera línies amb regat o conducció, una cosa molt important. Cap altre migcampista ho fa. És a dir, és el màxim generador de superioritats al mig del camp, De Jong. I l'última, per mi, que és un gran replegador. És a dir, té la capacitat de trepitjar àrea, però quan l'equip perd pilota i necessita anar endarrere, ell té cames i arriba com si fos un pivot. Moltes vegades Busquets queda despenjat i el que arriba és De Jong.
Sí, sí, és que la pressió a dalt arriba més lluny, Busquets pressionant, que no pas De Jong, que acostuma a estar molt pendent de fer cobertures al lateral, sigui Valde o sigui Alba. Avui el Carles Domènech i el Marc Domènech, al laboratori de la TDT, ens han donat les dades de Frenkie De Jong, només una pèrdua i 7 recuperacions i desenes i desenes d'intervencions, i feia un mes que no jugava. Pedri, per què té tanta influència? Avui ha jugat mitjoreta i també el Barça s'ha jugat molt més segur, amb una naturalitat diferent.
Sí. Sí, perquè és molt bo, és el jugador més intel·ligent que té el Barça a dia d'avui i amb bastanta diferència. Primer de tot perquè ho posa tot a lloc, és a dir, la presència de Pedri el que fa és tornar Gavi a l'esquerra en posició de fals extrem, perquè Lewandowski passa a tenir un soci molt proper, el millor soci molt proper, i sobretot perquè el Barça, i això n'havíem parlat, comença a rebre en zones perilloses, comença a rebre entre línies, és a dir, el joc interior creix. Avui
I això per què? Perquè ell té una habilitat especial en detectar els espais on pot rebre.
Sí, té una habilitat especial per col·locar-se, per perfilar-se, per detectar les distàncies on li fa mal, per situar-se darrere del mig del camp o dels migcampistes del rival. Avui Pedri fa 29 intervencions en els 33 minuts i 23 d'aquestes 29 són entre línies. És a dir, és esquenes d'un migcampista, és en zones on fan mal. Això t'ho diu tot. És a dir, té una especial habilitat. I una vegada rep aquí, hi ha l'altra característica que crec que n'havíem parlat també, que és qui millor pren les decisions en pilota. És a dir, té la capacitat de negar passades. Quan Lewandowski tira una desmarcada, quan Rafinha va a l'espai, quan Ferran trenca, ell decideix si aquella desmarcada és bona o cal donar aquesta volta que dona i tornar a començar l'atac. És a dir, l'equip guanya en control...
Això és timing d'atac i bones decisions. O sigui, no totes les desmarcades s'han d'alimentar amb una passada que normalment és de risc i no sempre surt bé, i això provoca moltes pèrdues i menys continuïtat en el joc.
Totalment, totalment. Jo diria que és el fet que el fa més diferencial. I després no oblidem que és el jugador que té més màgia a l'últim terç, no? És a dir, aquella passada que pot veure, però sobretot la selecció del joc. En Pedri al camp, el Barça juga molt millor.
Mm-hmm. Hi hauria manera que el Barça jugués amb aquesta fluïdesa sense Pedri i sense De Jong, amb altres futbolistes? Es pot exigir o això depèn molt de la qualitat, del talent, de la lectura de joc que tenen tant Pedri com De Jong?
Jo crec que no es pot exigir, perquè òbviament el futbol continua sent dels futbolistes i el talent va davant de tot, però jo crec que sí que es pot jugar millor del que li hem vist les últimes setmanes. Ho parlàvem en el darrer programa, no? Jo crec que el Barça és tan reconeixible amb la manera de jugar que fins i tot és molt previsible a vegades amb com arribarà camp contrari, amb com voldrà entrar. Crec que ha de posar coses diferents, més canvis de joc, més coses diferents, més... Jo recordo, per exemple, al camp de l'Atlètic de Madrid, en la primera volta, on l'equip fa un gol o fa ocasions de perill amb aquella jugada que és passada directa de lateral cap extrem que està tancat a dins. I durant dos o tres partits li funciona. Aquella jugada ja no l'hem vist més. L'equip s'ha oblidat del xut exterior, s'ha oblidat de certes coses que jo crec que si les apliqués jugaria millor independentment dels perfils que hi hagin.
Uh-huh. A la resta, us sembla comprensible que el Barça depengui tant que el joc del Barça depengui tant de Pedri i de De Jong, Ricard?
Home, demostra una mica que la plantilla necessita obres i retocs, perquè a mi una qüestió tan previsible, normalment el futbol no és tan matemàtic, que dos jugadors tornin de lesions llargues i de cop i volta el Barça recuperi el repòs, el control, la pausa, es faci més reconeixible després dels últims partits que hem vist, a mi m'impacta. No em sorprèn, perquè Xavi s'havia mostrat entre línies molt convençut que faltava el talent, no? Ja ens ho va dir el dia d'Old Trafford, recordeu a la roda de premsa d'Old Trafford? Que faltaven, no sé si Gavi i Pedri aquell dia.
Sí, sí.
O sigui, O sigui, ha deixat alguna, algun comentari sobre estar convençut que quan recuperés alguns lesionats l'equip canviaria l'imatge. I ha passat. I jo crec que denuncia la necessitat de trobar més equilibri a la plantilla amb urgència, sobretot a la part del mig camp, on probablement hi ha perfils molt, molt... molt heterodoxes, diríem que molt variats, molt diversos, amb dificultats per generar rols, quan ara el Barça ja sabem que vesteix amb dos migcampistes de base i dos migcampistes entre línies, i aquests rols no els té ben representats.
Mm-hmm. Costa, a tu t'has desesperat en algun moment el joc de l'equip?
Sí, jo, és que la pregunta que feies jo crec que és comprensible, perquè és el que hem vist i per tant no ens podem girar d'esquena a la realitat, però una altra cosa és que sigui justificable. Jo crec que la feina d'un entrenador és que el seu equip tingui un segell no igual, però si equivalent, jugui qui jugui. I recordo un dia, crec que va ser el dia del partit abominable,
València Camp Nou, 1-0,
que jo em fixava en altres equips que evidentment no tenen l'exigència ni al nivell del Barça, però que sempre juguen igual, encara que tinguin baixes, Betis, Real Societat,
Girona,
això al Barça no passa, i si no passa, evidentment és per la qualitat dels jugadors, però des del meu punt de vista també perquè on no arriben els jugadors hi ha d'arribar al pla de partit. Insisteixo, jo ja entenc que sense Pedri i sense De Jong no jugaràs igual que amb ells. Una altra cosa és que l'equip no sembli el mateix. Jo això ho trobo un dèficit, ho trobo d'equip pobre. Ara, avui ens hem d'agafar per la part bona, ho hem patit durant gairebé 2 mesos i avui prefereixo quedar-me amb que hem tornat a veure un equip de futbol que per moments et pot agradar de veure, cosa que no, a mi no m'ha passat últimament.
Sònia?
Sí, jo no encerto a saber la resposta de si simplement és una qüestió de diferència de perfil i de talent, és evident. I crec que ho deies tu a la tarda, jo també pensava una mica en el mateix, és a dir, si aquell equip amb Xavi Iniesta els hi treies els dos durant 2 mesos, una cosa és que tu puguis suplir una baixa i pots tenir un perfil semblant o un perfil diferent, però són dos jugadors importants, que no és el que ha passat en aquest cas, perquè De Jong ha estat menys temps lesionat, per exemple, però que sí que és cert que quan has de tirar, és a dir, va molt justeta de talent aquesta plantilla, i aleshores quan et falten dos jugadors de molt talent i has de tirar de jugadors que a sobre són d'un perfil diferent, més enllà que no tinguin el talent que tenen els titulars, doncs desdibuixes molt l'equip. Jo no sé si realment tu pots fer jugar Kessié i Sergi Roberto el mateix que jugant De Jong i Pedri, perquè és que és això, deia el Costa, però segurament el Betis o el Villarreal juguen el mateix amb jugadors del mateix perfil. Mm. No seran tan bons futbolistes com Pedri i De Jong, però clar, són semblants.
Doncs aleshores, quan et diguin que et fitxen Kessié, digues que no.
Clar, però és que aleshores potser et diuen que si és el que ens ve a cost zero i és el que podem fitxar.
No,
i
això,
dius?
Això no cola. No, perquè Xavi no ha volgut Nico i ha volgut que sí. I per mi, entre un jugador i l'altre, hi ha un munt de diferència. I molt més adaptable a la idea del Barça, per més que Nico no t'agradi i que tots li veiem que ha de millorar moltes coses. És a dir, a mi els perfils no em valen, perquè n'hi ha que els ha acceptat Xavi.
Sí, però...
Bé, però potser s'ha equivocat.
Ah, sí, sí. Vull dir que d'acord, tothom... perfecte, doncs llavors no, vull dir, el que no podem fer és que sigui només culpa del nivell dels jugadors.
No, jo estic més amb el tema que diu la Sònia, que és el perfil, no el nivell o el talent o el rendiment. O sigui, és més que tens un mig camp,
sí,
que...
Però si estic d'acord amb vosaltres, però que els perfils, el rotllo aquest de va bé tenir jugadors migcampistes de tots els perfils, jo li he sentit a ell. No li he sentit a Mateu Alemany.
Hola.
És que, hola. Però,
Àlex.
Però, és que potser sí que pots tenir un jugador d'un perfil diferent, i el problema és quan ja en són més... És a dir, quan són tots els suplents de perfils diferents, saps?
No, que es pot haver equivocat amb això. Vull dir, potser ha fet una tria que no era l'adequada, o potser, també com diu la Sònia, el fet de les oportunitats de mercat, això és molt enganyós. És a dir, quan tu no pots accedir als jugadors que tu vols, no és fàcil trobar-los d'allò que vols. És a dir, qualsevol futbolista capaç de jugar entre línies dels jugadors que diu la Sònia de Betis i Real Societat, el Barça no els pot fitxar. I aleshores, de cop i volta, tu necessites més migcampistes. Jo estic convençut que, per exemple, Xavi, el fitxatge de Kessié, ara mateix no el tornaria a fer. Però pot ser que s'hagi equivocat en alguna...
No, se'l va trobar.
En alguna elecció, però no teniu la sensació vosaltres que la plantilla és pitjor que quan vam començar la temporada? O que teniu la sensació...
Home, que el rendiment, que el potencial dels jugadors no ha anat cap amunt i alguns s'han estancat, sí.
Però això, la nostra expectativa era superior al que ha estat. Jo tinc la sensació, perquè jo recordo que a l'estiu parlàvem, per exemple, de la davantera i ens meravellava que teníem totes les posicions doblades.
Els tres, com els vam dir, els tres avions.
Sí.
Però no només
Rafinha, Lewandowski, Dembélé.
Sí, però no només pels titulars, sinó la sensació que hi ha de dir és que ara sí que té recursos perquè té opció, sí. I després allò no s'ha demostrat durant l'any.
Àlex Dalmas, volies dir alguna cosa? Que es deia sola?
No, estava fent proves que creia que s'anava la connexió, però vaja, estic molt d'acord amb la reflexió. No. És a dir, jo també crec que no sé si la plantilla és pitjor, però sí que hem conegut alguns futbolistes que esperàvem alguna cosa més i que per una cosa o per l'altra no ho han acabat de donar.
Parem un moment per la publicitat. No marxeu perquè sentireu la cançó més celebrada del Club de la Mitjanit.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Cada nit a les 11, XL.
A veure, vaig a llegir les notícies. El president de la Generalitat es reunirà aquesta tarda amb els grups parlamentaris per informar...
XL.
A l'XL fem una anàlisi a fons de l'altra actualitat.
Clar, potser et refereixes a entrevistes, polèmiques dels famosos, sí. Notícies que no han obert portades, clar. No?
Jo només vull dir que és un programa que està molt ben fet.
No està malament.
XL.
El programa que no podrem fer quan siguem grans.
Això segur que sí.
Cada nit a les 11, XL. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
No sabeu la sort que tinc de presentar aquest programa.
Sou molt malparlats, la meva neta us escolta i per culpa vostra no para de dir grolleries.
I el que haurem rebut, què?
Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
85.172, 85172 de la sèrie 43.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
En 2 minuts, 3:15 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. També és amb nosaltres el Sergi Andreu. Sergi, atent. Estem regalant llibres per tancar aquesta diada de Sant Jordi. Hem regalat els Relats Solidaris de l'Esport a l'Anna de l'Hospitalet i ara toca regalar el Tot Messi i Més del Jordi Puntí. Serà per la primera oient o el primer oient que truqui i respongui la següent pregunta. Qui ha guanyat avui per segona vegada el Masters 500, l'ATP 500 de Barcelona, el Godó? Qui ha guanyat per segona vegada el Godó? Sergi, Messi, deies que no ha passat pel Godó. A tu t'agrada més Nadal o Alcaraz?
Ostres, quina pregunta. No, home, jo sóc molt de Nadal. No, Alcaraz ha de menjar moltes sopes encara per arribar a despertar-me el que desperta... El que, a mi hi ha molta gent, entenc.
Sí,
no,
sí.
Em quedo amb Nadal.
Evidentment. Sí. Si voleu optar al llibre del Jordi Puntí, Tot més i més, heu de trucar al 932017474, 932017474, el telèfon més famós de Catalunya, i si l'Aina Roig us agafa el telèfon, l'Aina Grau us agafa el telèfon, i responeu a aquesta pregunta, qui ha guanyat avui per segona vegada el Godó, el llibre serà vostre. Anem avançant. Puc saludar el Jordi Burgalla? De moment, no? Sí. Jordi!
Hola, bona nit.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
El Jordi Burgalla és jugador del Voltregà, que aquest migdia ha guanyat la final de la Europe Cup, que així és com hem de dir-li, a la Cers de tota la vida. Han guanyat 5-4 al Braga a la final. Encara dura la festa, Jordi, o què?
Sí, sí, per sort encara dura. Encara estem tots aquí molts aficionats celebrant, però bueno, m'he escapat una mica per parlar amb vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies. Sou a Sant Hipòlit, eh? Heu anat directament des de Lleida a Sant Hipòlit.
Sí, sí, hem ja dinat aquí a Sant Hipòlit perquè, si no, ja s'hagués complicat.
Però heu dinat, què, a les 4 de la tarda, mínim?
Sí, sí, 4:45 ens hem assentat a taula, però bueno, a l'afició ens hem trobat a les 8 aquí a la pista i realment, doncs, no han fallat com no han fallat en cap partit d'aquest.
Què us han donat a dinar després de guanyar la Cers? Vosaltres li dieu Cers o Eurocup?
No, jo dic Cers, però quan has de penjar alguna cosa pues, Instagram o alguna cosa així, pues, has de fer les mini una per saber com es diu, perquè per mi tota la vida seva Cers.
I per què li canvien el nom a la Cers? I a la EA que fa d'handbol també ho han fet, ara li diuen European Cup. També.
Sí, bueno, els agrada moure una mica, els agrada remenar aquestes coses.
Però, vosaltres us sentiu campions de la Cers?
Clar, de tota la vida.
Sí, escolta'm, com ho heu celebrat a Sant Hipòlit? Quanta gent hi havia vist vídeos i el poble ple, els carrers plens?
Sí, és que no m'he posat a comptar-los, però jo crec que 500-600 persones tranquil·les.
Uh-huh. La final ha estat molt emocional, heu guanyat patint, com s'han de guanyar les finals, el gol de la victòria ha estat en pròpia porteria contra el Braga.
Sí, jo crec que, bueno, que hem estat bé com aquí, penso que l'afició pues, final jugàvem a casa i això també ha sumat quan les coses no han anat bé durant el partit, però crec que hem fet un partit molt seriós i bueno, al final doncs, hem pogut portar el títol a casa, que era l'objectiu d'avui.
Dius que hi havia 500-600 persones al poble celebrant-ho aquesta tarda, però a Lleida que hi ha anat? Més de mig poble? Perquè a Sant Hipòlit hi van 3.500 habitants. I al pavelló de Lleida, al Barris Nord, crec que era, hi caben 2.200 persones i era ple de gent de Voltregà, m'ha explicat el Sergi Camps, que ha fet la transmissió a Catalunya Ràdio.
Sí, la veritat és que en aquests moments, doncs, en aquest partit a Voltregà, sempre penya i tota la gent del poble doncs, s'aboca completament al poble. És un poble que ha sigut sempre d'hoquei, és pel que viu la gent i al final, doncs, quan hi ha una oportunitat d'aquestes de poder guanyar un cert, doncs, tothom es vol que amb l'equip i penso que nosaltres doncs, hem donat el que la gent doncs, necessitava des de fa tants anys i això doncs, és un orgull per nosaltres i pel poble.
És la segona Cers de la història del Voltregà 2002 i 2023, però i que el Voltregà havia guanyat Copes d'Europa als anys 70? Alguna Copa d'Europa?
Sí, jo crec que el Voltregà doncs, fa molts anys havia tingut doncs, molts bons anys, havien guanyat Copes d'Europa, jo crec que és un club històric, sí que ha passat doncs, anys, jo crec, més dolents, però la veritat que tal com es treballa aquí, com es treballa a la base, i tot el club, tot el poble, jo crec que es mereixen estar doncs, on els hem portat ara, jo crec que això doncs, és un projecte que cada durant uns quants anys per poder tornar doncs, a l'elit d'on es mereix el poble i d'on es mereix el club.
Jordi, saps qui deu estar molt content? De fet, està molt content. El Ramon Besa, saps? El periodista de referència, cronista del Barça, que sempre ho segueix molt, molt de prop, que és molt del Voltregà des de nen, i que em consta que estava molt, molt orgullós de la vostra victòria avui.
Sí, la veritat que jo amb ell no el conec personalment, però sempre veig doncs, a Twitter i tal, que sempre apoya doncs, molt a Voltregà i doncs, per això mateix nosaltres intentem lluitar per la gent com ell, que viu pel poble, que viu pel Voltregà i això al final és el que és el que agrada, és el que fa sentir bé, i per això doncs, jo també és un dels motius que he tornat al poble per poder fer disfrutar la gent.
Perquè tu ets de Sant Hipòlit?
Sí, jo de tota la vida vaig començar a patinar a Voltregà i per motius de la vida dels meus pares doncs vaig anar a jugar al Vic, però vulguis o no, sempre tenia l'espineta de Voltregà, que un dels meus objectius sempre era tornar i fer disfrutar doncs, una mica doncs, la gent del poble, els meus amics i sobretot la família que també formen part de tota la penya del Voltregà.
T'ho van retreure a Sant Hipòlit quan vas jugar pel Vic? Perquè tu vas començar a jugar a nivell professional a l'elit al Vic, oi?
Sí, jo vaig començar a patinar al Voltregà i llavors amb 5 anys doncs, els meus pares van decidir marxar cap al restaurant del Vic, a mi em van portar cap allà i vaig començar doncs, a jugar amb el Vic. De fet, vaig guanyar títols amb el Vic i per mi sempre és una cosa que n'estic orgullós, de que ells ens m'han fet créixer, però per diferents motius doncs ara he tornat al poble on tinc els amics, on tinc la família, i per això aquesta copa doncs també m'omple per haver fet disfrutar els que sempre han estat a prop meu, tot i estar en un equip sempre riu.
És el Jordi Burgalla, jugador del Voltregà, que avui ha guanyat la Copa de les Serps. Ha fet 2 gols a la final, el Jordi, i la setmana vinent les noies del Voltregà tenen l'oportunitat de guanyar la Lliga Europea perquè juguen a Lisboa a la Final Four. També hi ha el Palau, si no m'equivoco. Oi que sí?
Sí, jo diria que sí.
A veure si també són campiones d'Europa. Gràcies, Jordi, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
I del Jordi al Dani de Barcelona. Dani.
Hola, bona nit.
Has trucat al 93207474. La pretensió és que guanyis el llibre Tot Messi i Més del Jordi Puntí. Havies de respondre la pregunta: qui ha guanyat avui per segona vegada el Godó?
El
Lucas Alcaraz, sí. Perdona, nit, Alcaraz, sí senyor. Doncs, Dani, de Barcelona, sí, gràcies, sí, és per tu.
Com?
Que és per tu el llibre, has encertat, evidentment.
Qual, el del Puntí, al final?
El del Puntí, sí, t'ha tocat el del Puntí. T'agrada?
Molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies, Dani. Encara tenim un tercer llibre, la biografia de Marco Van Basten, per resoldre i per repartir i regalar entre els oients del Club de la Mitjanit. El Barça femení, Sònia, ahir va deixar escapar la possibilitat de classificar-se directament per la final de la Champions, o sóc massa sever en el meu judici?
ets Van d'Escobar, que hagués volgut deixar sentenciada i l'eliminatòria. Home, sí que va deixar escapar, jo crec, l'oportunitat de marxar amb un marcador fins i tot un punt més còmode. El segon gol jo crec que hagués reflectit més fins i tot el que s'havia vist al partit, un 0-2, però tal com sentenciar fins i tot amb un 0-2, després has de rematar a la tornada. I clar, a mi aquest Chelsea, haig d'admetre que em feia molt respecte prèviament, perquè havien eliminat l'Olímpic de Lió.
Els
penals, i perquè...
I amb un penal costa, sí, que va forçar els penals.
El que vulgueu. Però el que havia demostrat el Chelsea en aquella eliminatòria és que se sabia aferrar els partits. Vull dir que era un equip molt competitiu. I jo crec que ahir es va demostrar que el Barça continua sent superior, com ho va ser Göteborg fa 2 anys, tot i que aquella 0-4 també és un punt enganyós, però sí que continua sent superior, i a mi, després del que vam veure ahir, estic bastant tranquil·la de cara a la tornada.
Sí, a mi em va semblar molt superior al Barça, potser massa, potser vaig veure el partit amb uns ulls que... Però entre el que m'havies posat la por al cos
potser,
i que el Barça és que, vaja, és que dominava amb una solvència,
sí,
jugant a camp
aquest...
rival...
D'acord, però és que aquest era l'escenari previst, és a dir, el Chelsea no li agrada tenir...
Doncs no sé amb qui vaig parlar, que em va dir no, el Chelsea està molt fort i no...
Sí, però no necessita tenir la pilota. El Chelsea és un equip en això bastant reactiu i per tant, de seguida, de fet, que agafa la pilota busca la verticalitat, i va haver moltes opcions de, ui, si aquesta passa, no? Però efectivament, com que les defenses del Barça van estar molt bé, pràcticament cap d'aquestes va passar, per dir-ho així, però que et pots trobar que has fet un partit dominant-les 80 minuts, que és el que li va passar al Lió, que el Lió va tenir moltes oportunitats, també fins i tot a França per guanyat bé a les angleses, però no va aprofitar les seves oportunitats i el Chelsea va marcar les que necessitava.
He d'aclarir una cosa, el Voltregà femení no juga la Final Four de la Lliga Europea, m'he confós. O sigui que aquí queda rectificat. Ara direm els dos equips catalans que juguen la setmana vinent a Lisboa, la Final Four de la Lliga Europea femenina. Sònia, percentatge de possibilitats que el Barça jugui a la final de la Champions i acabi de superar el Chelsea dijous a la tornada de les semifinals?
A veure, no em vull passar d'optimista, però jo crec que 70-30.
70-30.
O 80-20, fins i tot. 80-20. Sí, ho veig bastant fet.
Uri?
80-20.
80-20, també. Costa?
99-1, i per la final diria que gairebé també.
2-2 han quedat avui el
Wolfsburg i l'Arsenal.
Wolfsburg i l'Arsenal. Sí. Anava guanyant 2-0 el Wolfsburg i ha empatat l'Arsenal a 2.
Digues. No, que vaig veure l'Arsenal 20. Contra el Bayern i em va agradar molt l'Arsenal. I això que té baixes importantíssimes, perquè no té la Miedema, la
Bethmeet també.
Exacte.
80-20 has dit, Ricard, també?
Sí.
I l'Àlex Dalmas?
Sí, i fins i tot un 90.
90-10. Molt optimista, sí. A mi és que em va semblar que no hi havia color entre els dos equips. Ara, el futbol, al Camp Nou, és dijous a 6:45 de la tarda al Camp Nou i a la TDG de Catalunya Ràdio amb la Sònia Gelmà. Sergi, l'Espanyol, què?
L'Espanyol va fent passes endavant, el que passa que és aquella sensació que li faltaran 5 jornades. És a dir, espero que no li faltin. Cada partit que juga es veuen coses millor. La mà de Luis García es va notant, però esclar, l'altre dia van fer un partit, sobretot a la segona part, que és que de cada 10 que en fan així, 9 els guanyen. O sigui, dos pals, sí. Dues ocasions claríssimes. És que és increïble com l'Espanyol no va poder guanyar l'altre dia el partit contra el Cádiz.
El Cádiz també va tenir dos o tres molt clares, eh?
Sí, segurament. Sí,
però com l'Espanyol més. El pal de José Lu sembla increïble que no acabi a dins, per exemple.
Sí, i clar, has de començar a guanyar partits i cada vegada queden menys jornades. Ara el dijous anem a Villarreal. Després ve el Getafe aquí, que el Getafe aquí sí que sí o sí has de guanyar, perquè és que clar, ja et quedaran només 5 jornades després.
Us va riure de mi, però l'Almeria continua allà
per baixar.
Bé, per jugar tota l'última jornada.
Sí, i amb el València la penúltima, oi, Sergi?
No.
Sí.
Tot encaixat.
Aviam, repetim l'enquesta Perica, que ja és un clàssic del club de la mitjanit. Després de l'empat contra el Cádiz, percentatge de salvació de l'Espanyol, Uri? Estàvem pel 50,
sí,
més o menys.
Sí, segueixo amb el 50-50. 50-50.
Sònia?
Vaig dir 45 i baixo 40.
40. Costa?
75.
75.
Hosti, que optimista, no? Costa.
99 i 75.
És que és contundent en totes les altres. Sí.
És que a l'Espanyol és veritat que li falta guanyar, però és que va acompanyat d'equips...
És un petit detall i li falta guanyar. Sí,
però per mi, estant com està, que fa 7 partits que no guanya, no és pitjor que el València i que l'Almeria. No està tan lluny.
No. Ricard?
Jo no me'n recordo quan vaig dir, però vaja...
50, més o menys.
Quan?
50.
No, doncs puja. Jo crec que 60...
60 que salven, que se salven.
No, jo estic convençut que se salva i estic bastant d'acord amb el Jordi. És que una cosa és haver de guanyar partits per un objectiu de dalt i una altra cosa és haver de guanyar partits per sortir de baix. Potser amb pocs partits guanyats et serveix, perquè els altres també haurien de guanyar i són equips que guanyen poc.
Una pregunta rapidíssima pel Ricard i el Jordi, que són els més optimistes. Si l'Espanyol salva, qui veieu al Pou? El Almeria i qui més?
Abans de respondre, qui vulgui la biografia de Marco van Basten, basta que truqui al 93201-7474. Quina pregunta els hi feies al Jordi i al Ricard?
Si veuen tan clar que l'Espanyol la salvarà, que qui baixarà?
Doncs el Almeria, València, Getafe, doncs com vulguis, d'aquests 4-3.
Jo dic que baixen a l'Almeria i al València.
Almeria, València i Elx, evidentment. Àlex Dalmas, tu quina possibilitat, quin percentatge d'opcions hi dones a l'Espanyol de salvació?
No arribo al nivell del Jordi, però també crec que un 60. Jo crec que salvarà i crec que caurà el Getafe allà.
El Getafe? Que avui ha perdut un partit que anava guanyant a Mallorca. Sergi, tu t'he vist així baix d'ànim.
Un palet, la veritat.
Però és que el Sergi la setmana passada va dir al programa... que si no guanyava el Cádiz, sí. Si l'Espanyol no guanyava el Cádiz, ho veia molt complicat, això.
Mira, Ricard, és que el divendres vaig veure una gran decepció entre la gent, allò que baixava cap a la sala de premsa, i la gent que marxava i sortia de l'estadi estaven molt decebuts, molt. Clar, és normal, també en calent, què vols, no? però és que jo aquest partit em semblava que l'havíem de guanyar sí o sí. I,
però ara tindràs el del Getafe, que és una altra oportunitat, sí, de tant sí com no.
Sí, però llavors...
Va, Sergi, hem d'acabar.
50-50.
50-50. Jordi de l'Hospitalet, Jordi.
Hola, bona nit, Javier.
A veure, pots guanyar el llibre de la biografia de Van Basten? Basta, i has de respondre la següent pregunta. De quina nacionalitat és Marco Van Basten?
Holandès.
Neerlandès, sí senyor. Jordi de l'Hospitalet, per tu aquest llibre. Ara prenen les dades i el passes a recollir per Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, bona nit.
Perfecte, a vosaltres, una abraçada.
El Palau i el Vila-sana són els dos equips catalans que jugaran la setmana vinent a Lisboa a la Final Four de la Lliga de Campions femenina d'hoquei patins. El Palau i el Vila-sana, no el Voltregà. Gràcies a tots, Uri, bona nit. També al Sergi Andreu, gràcies, Sergi.
Adéu, bona nit a tothom.
Al Ricard Torquemada, gràcies, Ricard.
Adéu.
Adéu, Àlex Dalmas.
Bona nit.
Fins demà, Sònia i Jordi.
Fins demà.
Fins demà, bona nit.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, la Júlia Aparici i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Damià Aguilar a la redacció. I el record especial d'avui és per a la Montse Mir, la veu de l'hoquei patins de Catalunya Ràdio de sempre. Potser algú va seguir, tractar i sobretot va cuidar l'hoquei patins a la ràdio abans, però no ho recordo. La Montse cuida de l'hoquei perquè el sent i segur que aquest migdia ha tingut un petit moment de felicitat i d'alegria quan ha sabut que el Voltregà, que és especial, ha guanyat l'antiga Cers a la Europe Cup. La Montse havia de ser a Lleida amb el Voltregà, però no ha pogut ser perquè ha perdut el seu pare. Ha mort a les últimes hores. Una abraçada forta, Montse, i no us descuideu de menjar-vos el pijama que teniu pendent. Us deixem amb el butlletí de notícies de Catalunya Ràdio i l'Ofici de Viure del Gaspar Hernández. Bona nit i que passeu bona setmana.